IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Vespre, són les 9. El Pi de Sant Antoni de Pollença passarà la història després d'haver-se aixapat durant la pujada fins a la plaça Vella. Tot i l'incident, el batle ha anunciat que la festa continuarà i que s'ha decidit tallar el pi per garantir la seguretat. Es retirarà la part més alta i es mantindrà la part més llarga, la que conserva la ramera. Amb aquesta decisió, el pi, que es podrà coronar finalment, mesurarà aproximadament la meitat de l'alçada inicial, un 10 metres. Malgrat la pluja i les dificultats del recorregut, la plaça continua plena de gent, plena de gom a gom, pendent de com es desenvoluparan els propers moments. Martí Marc, Bala de Pollença, ho té clar. La festa ha de continuar.
Ha hagut una... s'ha fotut un pi a dos puestos. Ara el traerem i posarem la part més alta i el que té la part de la ramera, que l'hem format una mica perquè aguanti. Però l'important és seguir la festa. Ha estat una desgràcia, però hem de veure tot el que hem disfrutat des de Ternella fins aquí, i per tant la festa segueix. El més petit, sí, amb una cosa que no havia de passar, ha passat, però la festa continua.
Jornada, la d'avui, de Sant Antoni, marcada per la pluja i escamura. La pluja obligà precisament a escurçar les beneïdes, declarades enguany bé d'interès cultural immaterial, després d'una forta barrombada que s'ha iniciat a les 5 de l'hora baixa. Tot i això, el municipi ja coneix els nous dimonis que protagonitzaran la festa l'any que ve, escollits per sorteig, un sistema implantat fa 3 anys, després de més d'una dècada amb els mateixos dimonis dels tres tots. Els fins ara dimonis, Toni Mascó, Martí Mascó i Jaume Cloquell, han rebut un homenatge per la seva trajectòria. També s'han triat per sorteig per primera vegada dos dimonis tradicionals i s'han lliurat les ximbombes d'or a les millors carrosses i acompanyaments. Tot això en una jornada, ho dèiem, marcada pel mal temps.
No m'ho esperava, m'apunt per mort d'ells. Fa un parell d'anys que m'apuntava i mira, enguany ha anat bé.
Estic que no m'ho crec quan mon pare m'ha cridat dient que era el dimoni. M'he posat a plorar perquè per jo és un orgull representar el meu poble d'aquesta manera. Estic molt contenta.
I no abandonem les festes, perquè també a Eivissa els ruixats han deslluït el dia d'avui de Sant Antoni de Portmany, amb la cancel·lació de la desfilada de carros i una celebració més reduïda de la benedicció d'animals i el ball pallès en espais més resguardats. El bisbe d'Eivissa, Vicent Ribes, ha beneït sobretot cans, entre ells els ensinistrats de la Guàrdia Civil, però també algun moix i algun conill.
Des del primer any que ho faig, ja sabia que es feia d'antes, però per una cosa o per l'altra no els havia dut, i avui m'he aixecat i dic, avui vull dur-les a beneir.
Que és tenir en compte tots els animals del poble, i com per a mi, per a totes les persones, són molt importants els animals.
Esta tradició m'encanta. Cada any venim per Sant Antoni.
I el grup de Més per Menorca, el Consell, ha abandonat l'acte institucional de la Diada de Menorca abans del discurs de Marcos de Quinto com a gest de protesta per la seva elecció com a conferenciant. La formació considera que el seu discurs és ultracapitalista, alia la realitat menorquina incompatible amb els valors de la Diada. Més denuncia que el Partit Popular ha convertit la celebració en una plataforma de propaganda ideològica i rebutja legitimar, en una data simbòlica, un missatge que banalitza el problema de l'habitatge i la defensa dels interessos privats. Amb aquest punt arribam a les 9 i 4 minuts. L'actualitat informativa torna a les 10 del vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
Thank you. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Avui és un dia especial. El Tractat d'Alta Mar, o Tractat Global sobre els Oceans, entra oficialment en vigor, marcant un èxit històric en la protecció oceànica i la governança a nivell global. Aquest acord sobre la conservació d'ecosistemes i de la diversitat biològica marina, ratificat per 82 països, estableix per primera vegada el marc jurídic per protegir aigües internacionals, més enllà de les 200 milles nàutiques, allò que els poetes anomenen el pèlag, mar obert. Així que comença el compte enrere per protegir el 30% dels oceans, de l'oceà global, d'aquí al 2030. Un objectiu ambiciós, sens dubte, però imprescindible per garantir un ecosistema sa. Avui podríem dir que entram en una nova era, així que estem de celebració. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Segur que els pròxims mesos, segons es van coneguent els detalls, en parlant molt més del Tractat Global dels Oceans, però aquesta nit parlarem bàsicament d'aus i de zooplàncton. No us ho podeu perdre. I tenim en Pablo Morganti, sala de màquines, i saludem ja en Dani Manao, que ja és aquí al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Molt bona nit.
Bé, avui tenim tres entrevistes. La primera parlarem d'aus, d'un estudi del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, i l'Institut Català d'Ornitologia, que destaca la sequera com a factor principal de la davallada d'aus a la conca mediterrània. On parlarà l'investigador Sergi Errando.
Després, na Valentina Fagiano, del Centre Balear de l'Institut Espanyol de Oceanografia, us parlarà d'una investigació que analitza com el zooplàncton, especialment els copèpedes, mengen microplàstics i els traslladen a les cadenes tròfiques i als fons marins.
I encara tindrem temps de parlar uns minuts amb el biòleg Guillem Xavier Pons, de la Societat d'Història Natural de Balears, perquè aquesta propera setmana les jornades de medi ambient arriben a Eivissa i després a Formentera, amb molts de temes tan interessants com importants i volant que hi aneu, o sigui que li darem un poc de promoció. I pel Periscopi mos vàrem deixar un tema penjant la setmana passada, no?
Efectivament, hem de parlar de com afecta la manca de neu a les estacions d'esquí, però també podem anunciar ja quina és també l'au de l'any 2026.
Mos ho dius ja o esperam el Periscopi?
Pues una mica d'emoció, que queden pocs minuts, tampoc.
Bé, idò, començant de veritat. Anem primer a parlar d'aus.
El Nautilus, amb Cristina Manda Tur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Tant la sequera com les pluges torrencials, els dos extrems, són les variables climàtiques que causen la davallada més gran de poblacions d'aus a la conca mediterrània i també a tota Europa. Aquesta és la conclusió més important d'un estudi que acaba de publicar-se a la revista Oikos i que analitza 20 anys de dades d'episodis climàtics extrems. És una investigació a la que han participat el CREAF i l'Institut Català d'Ornitologia. I anem ara a que mos expliqui els detalls l'investigador del CREAF, que és coautor de l'estudi, president del European Bird Census Council, el Consell Europeu per als Cens d'Aus, i bé, que és en Sergi Errando. Molt bona nit, Sergi. Ben tornat al Nautilus.
Bona nit.
Bé, fa un parell d'anys vàrem parlar, no sé si un any o fa dos, vàrem parlar amb tu sobre la incidència de l'agricultura de monocultiu intensiu en el descens de les poblacions d'aus que ha patit Europa en els darrers 40 anys. Al final, tots els factors de risc es retroalimenten, està clar, però aquesta investigació més recent s'enfoca en uns factors que fins ara no havíem valorat prou?
Sí, és ben bé així. És a dir, ens ha costat molt trobar a la conca mediterrània l'impacte de factors climàtics en el que podríem dir la gran major part d'ocells. Sí que sabíem que quan hi ha poca aigua a les zones humides, doncs evidentment és molt evident que no hi ha lloc per als ocells aquàtics. Però a la sequera, en tots aquells ocells que trobem en medis terrestres, no era tan fàcil de trobar. I finalment, després de molts anys de treball, sí que hem pogut veure clarament que hi ha un impacte del que deies, de les sequeres i dels vents climàtics extrems, les grans precipitacions sobtades.
Les vostres conclusions apunten que la sequera al sud d'Europa explica a declivi d'aus i que les precipitacions extremes suposen una amenaça comuna per a totes les regions d'Europa. No sé, explica'm-vos això una mica millor. Com heu arribat a aquesta deducció?
Sí, potser el més important és que us expliqui una mica les dades que fem servir per arribar a aquesta deducció. Per un costat, les dades climàtiques. Això és el que surt de totes les estacions meteorològiques d'Europa o de la zona d'estudi, diguem. I d'altra banda, les dades d'ocells. Les dades d'ocells provenen del que diem el seguiment d'ocells comuns, que hi ha diversos en diversos països d'Europa, i que es coordinen entre ells, que els investigadors, diguem, ens coordinem per poder treballar conjuntament amb aquestes dades que bàsicament prenen els voluntaris, que estan molt ben formats, voluntaris amb molta expertesa de camp, i que tant a Catalunya com a les Illes, doncs tots n'hi ha i fan el que es diu els programes de seguiment d'ocells comuns. No? Juntant aquests dos tipus de dades, és a dir, quants ocells tenim cada any de cada espècie i com ha variat el clima cada any, hem pogut averiguar amb el que seria quatre regions d'estudi clau, climàticament diferents, que seria el Mediterrani, representat per Catalunya, el clima continental, representat per la República Txeca, i després dos climes, un boreal pel sud de Suècia i un que en diem àrtic pel nord de Suècia, o gairebé àrtic, hem pogut veure doncs, això, no? amb aquestes diferències en diferents regions, com afectava en cada cas aquestes variacions interanuals de temperatura i de precipitació i de precipitació extrema, diguem, d'avents de precipitació extrema.
Bé, en realitat estan parlant d'efectes en cascada quan deien que la sequera és la causa del declivi d'aus, no?
Sí, és en cascada en el sentit que cada cop sembla que les sequeres poden ser més fortes i que duren més temps. Per tant, sí que és en cascada.
Però ho deia també per ses causes, no? Vull dir, perquè la sequera el que fa és que hi hagi menys insectes, per exemple. Supos que això és un poc...
Sí. Sí, sí, sí. És un efecte molt probablement relacionat amb els recursos tròfics. I, és a dir, amb l'aliment, però també amb l'aigua. És a dir, els ocells, sobretot a l'estiu, necessiten beure aigua.
Tant,
si no hi ha aigua disponible en un lloc o altre, la major part d'espècies tenen un problema molt greu. Pensem que això el que està afectant segurament és a la productivitat. És a dir, els adults moltes vegades poden sobreviure, però no són capaços de tirar endavant una altra generació. Amb la qual cosa, amb la mortalitat associada a mil factors, cada cop hi ha menys individus que es vagin produint, noves generacions, i la població en conjunt es va reduint, va baixant.
Per cert, estan parlant d'aus i sentim de fondo alguna au que tens d'acompanyament per allí.
Sí. Aquí tenim una cotorra de pit gris. Una espècie que a Barcelona jo ara és d'aquestes espècies exòtiques que sembla que li va prou bé i que va aguantant.
Sí, que hi ha moltes per Barcelona, si és cert.
Moltes, sí.
Bé, per altra banda, l'augment de la temperatura, almenys a curt termini, afavoreix algunes aus al nord d'Europa i perjudica les migradores. Per què?
Sí, sembla que hi ha un efecte molt interessant aquí en aquest tema de la migració. És a dir, si l'ocell està tot l'any al mateix lloc, és més capaç de, si fa calor, ajustar el moment de cria i ajustar el moment de... els seus cicles vitals al clima que està fent aquell any. En canvi, si fa molta calor i és un ocell que ve de l'Àfrica, és molt possible que quan arribi ja sigui tard. És a dir, que ja hi hagi hagut, per exemple, com ha fet més calor, els pics de producció vegetal i d'insectes, amb la qual cosa, quan arriben les espècies d'ocells, ja van tard. Ja. És més fàcil fer aquesta adaptació als pics de producció si estàs sempre en el mateix lloc, que no pas si arribes, perquè diguem que prèviament era un bon moment per arribar i ara potser ja és massa tard.
Ja, clar. Bé, i les pluges torrencials com afecten a les aus?
Les pluges torrencials tenen un efecte directe. Així com abans parlàvem d'un efecte, com molt bé has dit, en cascada, és a dir, hi ha un efecte en l'ecosistema clar, sí. En les pluges torrencials sembla que l'efecte pot ser directe. És a dir, hem de pensar que en el moment de la nidificació el niu és un moment delicat, els ous i els polls, sí. És un moment delicat. Per tant, si hi ha una pluja torrencial molt forta, hi ha un impacte de refredament sobre aquests ous o aquests polls que necessiten temperatures relativament altes.
Sí.
I si això es produeix, doncs pot acabar doncs, produint la mort d'aquests polls o aquests ous.
Ja.
Sí, sí. En casos extrems, parlem de calamarsades, de pedra, de això, tot això, casos extrems, evidentment els adults també poden morir.
Clar. Bé, aquí a la Mediterrània, a Catalunya, a les illes, hi ha almenys petites coses que tots podem fer per ajudar les aus, no? Sempre val la pena recordar-ho quan parlem de sequera, per exemple.
Sí, exacte, hi ha petites coses. És aquesta capacitat que tenim a petita escala de canviar coses, no? I una de les coses que apuntem és aquest tema que s'ha anat perdent en els últims anys, que són els punts d'aigua.
Uh-huh.
S'ha anat perdent perquè hi ha hagut molta evolució dels sistemes agrícoles cap a uns sistemes de rec i també els ramaders, una pèrdua de la ramaderia més extensiva,
sí.
Que fa que els punts d'aigua s'hagin anat perdent. Per tant, qualsevol capacitat que tinguem nosaltres a nivell personal de tenir punts d'aigua, sobretot en aquests estius tan durs, no cal que siguin grans punts d'aigua, poden ser petits, poden ajudar molt localment i de fet, és també una oportunitat d'or per nosaltres per observar els ocells que van a veure a l'estiu. És una petita ajuda, però tot compta.
Mm-hmm, ja està bé, sí. Bé, l'altra vegada ens vas parlar de les incidències d'agricultura monocultiu intensiu, avui pluges torrencials, sequera... Bé, no són bons moments, no?, per les aus.
No, diguem que les aus no són alienes com la natura en general.
Clar.
Aquests canvis tan profunds que estem visquent, que estem produint els humans, i, per tant, en termes generals, hi ha una davallada. Cert és que hi ha algunes espècies que no, que, com us comentava fa un moment, amb aquestes
sí.
cotorres... que acaben d'arribar a Barcelona fa sí. uns pocs anys i ja els hi va prou bé.
Uh-huh.
Però en termes generals sí que hi ha una davallada.
Uh-huh. Bé, idò, això és important saber-ho. Sergi Herrando, ornitòleg, investigador del CREAF i president del Consell Europeu per al Cens d'Aus. Moltes gràcies pel treball que us dona un panorama prou dolent, però que hem de saber. I mil gràcies per atendre el Nautilus.
Moltes gràcies a vosaltres. Felicitats pel programa.
Gràcies.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. IB3 Ràdio és cultura.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tura. Dissabte a les 9 del vespre.
Avui aprofundirem en una línia de recerca de la que ja vàrem parlar fa un temps i em refereixo a la relació entre el zooplàncton i el transport de microplàstics a la columna d'aigua i a la cadena tròfica. Veurem que han esbrinat a l'últim estudi realitzat i mos ho explicarà la investigadora que ha liderat el treball del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Ana Valentina Fatjano. Molt bona nit, ben tornada, Valentina.
Bona nit, moltíssimes gràcies per invitar-me avui.
Bueno, habéis trabajado concretamente con copépodos, el zooplancton más abundante. Explícanos cómo procesan los copépodos el microplástico que consumen. ¿Qué sabemos?
Sí, lo que sabemos es que los copépodos ingieren microplástico. En realidad, ser organismos muy pequeños, podemos decir de alguna forma que son muy inteligentes, en el sentido que saben bastante detectar microplástico y excluirlo de su dieta. O sea, en presencia de presas naturales y microplástico, intentan no consumir microplástico. Por eso, los copépodos comen, en general, muy pocos microplásticos. Para dar una idea, cuando analizamos 100 copépodos, normalmente encontramos un 10-11% de copépodos que han ingerido microplástico y normalmente han ingerido un microplástico por individuo. Si pensamos a peces o otras especies, los números son muy distintos. Normalmente encontramos hasta el 80% de especies que han ingerido microplástico. Pero porque esta ingestión es muy importante, porque los copépodos son muy, muy abundantes. Entonces, estas pequeñas ingestiones a nivel individual pueden inducir que están ingiriendo cientos de plásticos por metro cubo de agua. Y una vez que los copépodos ingieren microplástico, lo procesan como sus presas naturales y lo empaquetan en su eje para después expulsarlo. Y este es un proceso muy, muy importante en nuestros océanos. Con el estudio que hemos realizado en el Plymouth Marine Laboratory, por primera vez se ha podido ver en vivo cómo los copépodos procesaban estos microplásticos. Puedo contar un poco más sobre el experimento, pero podemos imaginarnos que hemos utilizado unos microplásticos fluorescentes y hemos alimentado nuestros copépodos con estos microplásticos. Y hemos podido observar tanto cuánto tardaban en ingerir estos microplásticos. Ajá. Hemos podido observar bajo lupa, en directo, cómo estos microplásticos se movían en el tracto digestivo, y hemos visto que se mueven exactamente como las presas naturales, y después hemos podido cronometrar el tiempo de tránsito de estos microplásticos. Y hemos utilizado distintas formas de microplásticos, fragmentos, fibras de distintos materiales, y también hemos alimentado los copépodos con estos microplásticos y con abundancia variables de comida natural, de presas naturales. Y lo que hemos visto es que los tiempos de procesado coincidían y eran más o menos de 40 minutos, o sea, convergían hacia los 40 minutos. Uh-huh. Esto es muy importante porque nos ha permitido detectar por primera vez con precisión cuántos microplásticos por minutos, por horas o por día están procesando los copépodos en base a su abundancia. Y por la primera vez, estimar de forma precisa el tiempo de tránsito de los microplásticos, entonces estimar flujos de uh-huh. microplásticos mediados por copépodo.
Uh-huh. Bueno, vuestro trabajo, como nos explicas, se ha centrado básicamente en cuantificar la cantidad de microplásticos, medir la velocidad a la que atraviesan el tracto digestivo de un copépodo en concreto, muy común en el Atlántico, Calanus helgolandicus. ¿Tenemos que pensar que este comportamiento de este Calanus podría ser igual en todas las especies?
Faltan más estudios, pero sí, lo que se ha visto en relación a la ingesta de microplásticos, realizamos hace poco un estudio para recopilar todas las informaciones que tenemos. Las ingestas de microplásticos son muy comunes entre especies, varían muy poco, porque como decía antes, como son muy capaces de distinguir entre sus presas, su comida natural y los microplásticos, ingieren muy poco. Entonces, lo que emerge es que el factor muy importante es la abundancia. Y entonces, sí, podemos pensar que los valores de ingesta de microplástico a lo largo de las distintas especies de copépoda son muy similares entre ellos, y lo que de verdad cambia el cuadro de la situación es la abundancia de esta especie. Y podemos pensar que también el tiempo de tránsito sea muy común. Hay una variabilidad entre individuos, podemos pensarlo como personas también. Claro. O sea que los microplásticos pueden tener es como con los humanos, ¿no? Hay diferencia entre individuos. Y esto creo que sea uno de los resultados más importantes del estudio, porque si podemos pensar de aproximar como constante tanto el número de microplástico ingerido que el tiempo de tránsito, teniendo la abundancia, nosotros podríamos no solo hacer, como hemos hecho en este estudio, calcular el flujo de microplástico de una especie en concreto, en un lugar en concreto, sino empezar a hacer extrapolación a larga escala. Y esto es importante porque los copépodos son los mayores responsables de la bomba biológica, o sea, del transporte de carbono, nutrientes desde arriba hacia el fondo. Son uno de los mecanismos reguladores muy, muy importantes en nuestros océanos. Entonces, si funcionan tan bien, y es lo que estamos detectando como bomba de microplástico, podrían ser uno de los mecanismos de transporte biológico más efectivo y más importante de distribución de microplástico. Hay que tenerlo en consideración para entender dónde se están acumulando los microplásticos, qué efecto tienen en cada parte de nuestro océano.
Ajá. Desde luego, esto es muy importante. Hablamos de que, por un lado, los copépodos, al ser parte del alimento de muchas especies, podrían trasladar microplásticos a la cadena trófica, pero por otro lado, nos comentas, hay otra cantidad que puede transportarse al fondo del mar, ¿no? Por esta misma bomba biológica que lleva también el carbono a las profundidades. Yo no sé si esto es una buena o una mala noticia. De esta manera, los copépodos estarían retirando microplásticos de la columna de agua y de la superficie almacenándolos. ¿Esto sería un buen servicio o no?
Lo están en realidad desplazando.
Ya.
O sea, lo están quitando de la superficie, de la primera parte de la columna, para enviarlo hacia el fondo. Y también, ¿qué quiere decir esto? Lo están desplazando y lo están, como tú decías, los copépodos son a la base de la cadena trófica. También su eje son a la base de muchos procesos y de muchas cadenas tróficas. Entonces, están rendiendo disponibles estos microplásticos por otras especies, tanto con su movimiento vertical de los copépodos mismos que de sus ejes,
¿sí?
Y lo están trasladando hacia el fondo. Esto puede tener dos efectos. Bueno, uno es que hay que tenerlo en consideración para ver dónde están yendo los microplásticos.
Claro.
Pero aun cuando los microplásticos llegan hasta el fondo, tienen efecto específico. Por ejemplo, se ha visto que los microplásticos alteran la granulometría del sedimento, o sea, cómo está de grueso el sedimento, y tiene una interacción muy fuerte con la comunidad microbiana, que es responsable de nuevo de muchos procesos a la base de la cadena trófica y procesos biogeoquímicos. Entonces, no, tenemos que considerar que están potencialmente afectando procesos biogeoquímicos vital por nuestro océano. Entonces, hay una exigencia muy fuerte de cuantificar estos procesos, ver cuántas partículas se están desplazando hacia el fondo y qué efecto tienen en este fondo. Y después hay un tercer efecto. O sea, decíamos, efecto porque estando a la base de la cadena trófica,
sí,
alimentan las otras especies, efecto porque desplazan hacia abajo los microplásticos, y también los microplásticos pueden tener un efecto sobre las ejes de los copépodos, que son muy importantes, porque se ha visto en estudios de laboratorio que alteran sus densidades. Y alterando sus densidades, pueden alterar la profundidad a la cual estos ejes se deshacen. Y esta profundidad es muy importante porque la profundidad donde se liberan de nuevo los nutrientes y toda la materia orgánica que está atrapada en estos ejes. Y esto de nuevo puede tener efectos sobre desde la bomba de carbono hacia la producción primaria hasta la capacidad de absorber CO2 del océano. Estos son estudios muy pioneros, hay que poner números concretos. De momento hemos llegado a poner números estimados de flujo, y ahora hay un gran labor de, para poner número a todos estos procesos, no solo nosotros, sino hay otros grupos. Nosotros, por ejemplo, acabamos en junio con el grupo de Ederio Baleares, liderado por la profesora de salud, una campaña escenográfica de un mes.
Sí, Salud de Obrero, sí.
Sí, muestreando comunidad zooplanctónica y copépodo para ir a ver en el mar Mediterráneo con otras especies de poder utilizar los datos de galanos ecolánticos de flujo para calcular los flujos en nuestro mar Mediterráneo. Entonces, es una investigación en progreso, pero sin embargo el estudio que hemos realizado con el Plymouth Marine Laboratory ha permitido dar estos números de tiempo que son fundamentales por calcular flujo.
Ya, claro, es que además esto abre muchas puertas y muchas líneas de investigación, porque, por ejemplo, no sé yo si, en fin, si sabemos, por ejemplo, los contaminantes de los plásticos, cómo podrían estar afectando a estos copépodos cuando se los comen. Sería otra línea de investigación, sí. ¿No?
Esta es otra línea de investigación y sabemos que los microplásticos de por sí no afectan los copépodos por esta razón, porque comen muy, muy pocos microplásticos, sí. Si comparado con otras especies. Y hay estudios de ecotoxicología donde se ve que para tener un efecto, por suerte, hay que darle muchísimos microplásticos, vale. Que no tenemos todavía, y por suerte. Pero hay estudios sobre otros contaminantes, retardante de flama, sí. Sobre también carburantes, y etcétera, donde se ha visto que el efecto sobre escopépodo es muy, muy alto. Entonces, ya. Sí, esta es una línea de investigación muy interesante.
Uh-huh. Bueno, y partimos de la base de que se estima que en el océano hay más de 125 billones de partículas de microplásticos, pero está aumentando. Quizás si aumenta, también los copépodos comerán más, aunque sean tan inteligentes y capaces de discernir el plástico de comida, ¿no?
Sí, y tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, cuando fuimos a ver las abundancias de los copépodos en la superficie de agua en el mar de Alborán y calculamos cuántos microplásticos podían retener a nivel de la superficie, ahí encontramos abundancia hasta de 1.000 copépodos por metro cubo. Entonces, ya con esta abundancia de microplásticos, los flujos son de millares de microplásticos por día. Este es otro estudio que estamos realizando ahora para calcular los flujos, pero los datos preliminares demuestran cómo estos flujos son muy, muy importantes. En zonas donde son menos abundantes, lógicamente los flujos que pueden mediar son más bajos, pero sí que están haciendo que su abundancia es uno de los la abundancia de los copépodos es uno de los factores determinantes en movilizar microplásticos desde la superficie hasta los estratos más profundos.
Ajá. Bueno, veo que queda mucho por investigar y muchas cosas que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta y que tendremos que hablar en breve o dentro de unos meses porque seguramente tendréis más información. Lo dejaremos aquí a la espera de eso, de nuevas investigaciones. Valentina Fayano, investigadora del Centro Balear del Instituto Español de Oceanografía. Molt bona nit y moltes gracias.
Muy buena nit y moltes gracias.
Hasta la próxima.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Les jornades de medi ambient de Balears ja han passat per Mallorca i Menorca i ara arriben a Ses Pitiuses. Anem a veure què tindrem en aquestes jornades per animar tothom. Us ho explica un dels seus organitzadors de la Societat d'Història Natural de Balears, el biòleg Guillem Xavier Pons. Molt bona nit, Guillem.
Bona nit, com estàs?
Bé, i bé, primer de tot, us hem d'agrair l'esforç que feis des de la Societat d'Història Natural per portar les jornades a totes les illes, que sé que no és fàcil. A Eivissa i Formentera no és fàcil, veritat?
No, ja fa uns anys que vàrem pensar que si hem de fer transferència de coneixements i explicar o mostrar coses que se fan també a les Pitiuses, doncs estaria bé fer-ho també allà. I dintre aquesta itinerància, doncs, varen començar a Mallorca, després a Menorca, i ara toca la cloenda a Eivissa i Formentera, sí.
Ahà, sí, és molt important i de veritat que estan molt agraïts. I dona'm a veure, les jornades a Eivissa són el dijous i divendres 22 i 23, després de Formentera són els 26 i és 27, i ja sé que hi ha molts de temes, però què m'ho pots dir? Quins blocs destaquen?
Bé, com és natural, hi ha blocs relacionats amb cada un dels grans temes d'ecosistemes marins, ecosistemes terrestres, tant de fauna com de flora, i també aspectes relacionats en gestió d'aquests ambients. I especialment, doncs, dintre aquest esforç que costa la jornada a cada una d'aquestes illes, hi haurà aspectes concrets de problemàtiques a Eivissa, com pugui ser la sargentana i la seva problemàtica també amb espècies invasores, com pugui ser la serp, la flora al·lòctona de les Pitiuses, avanços dintre que és el catàleg florístic també de les Pitiuses, de Néstor Torres, en total quasi una trentena de comunicacions que se faran a Eivissa i Formentera, més tota una sèrie de conferències de ponents convidats que faran conferències d'una horeta per diferenciar-les de les comunicacions que són entre 12 i un quart d'hora.
Ahà, 30 comunicacions. Seran les mateixes a Eivissa i a Formentera, més o menys?
N'hi ha algunes que seran diferents. No? Algunes que se facin a Eivissa, també els eivissers tenen problema aquest d'insularitat i no se faran a Formentera, però em sembla que gairebé són 26 a Formentera i 29 a Eivissa.
Uh-huh. Bé, mos has comentat el tema de la sargantana. Suposo que per cada illa intentau, encara que hi ha temes comuns, està clar, intentau bé que els temes de cada illa siguin prioritaris, no?, per estriar-los, per estriar la selecció.
Doncs sí, bé, amb aquest format d'itinerància, les persones que treballen també a les Pitiuses, de qüestions relacionades amb cartografia de Posidònia, en qüestió de l'alga invasora Batòfora occidentalis, sí, l'estany d'espeix de Formentera, o dades de pesca d'arrossegament que treballa a l'Institut Oceanogràfic amb un marc més general, però també en dades de la mar que entorna, que fa l'entorn de les Pitiuses, doncs seran aspectes a tenir en compte. I també gent de la universitat que té treballs o treballa amb aspectes més generals, com pugui ser l'anàlisi de sòls, doncs sí, hi ha treballs específics de la composició mineralògica dels sòls de Formentera, de la zona de Calassona, o també de les Pitiuses, que venen a posta a comptar això allà d'on han sorgit aquestes recerques.
Molt bé. Bé, ja que us has comentat la salga Batophora occidentalis, hem de recordar qui la va trobar, que va ser el biòleg Enric Ballesteros, i que a més li feis un petit homenatge, no?, que mos va deixar l'any
doncs, sí,
passat.
Enric Ballesteros estava molt vinculat a les Balears i estava enamorat de l'entorn marí que tenien, Cabrera, Menorca, també les Pitiuses, Formentera, i dintre aquest apassionament també era soci de la societat, estava molt vinculat també en aquestes edicions de les jornades de medi ambient, sí, i el notam a faltar i per això doncs han volgut fer també un petit homenatge a la seva persona per tot el que s'ha legat, tota la recerca, tot el seu treball i aquest amor pel coneixement i estimació de la Mar Balear.
Fantàstic. I bé, ja que et tenc aquí, la Societat d'Història Natural de les Illes Balears ha assumit la conservació de la col·lecció naturalística Montición, amb materials fòssils, sí, minerals, mol·luscs, insectes... Heu pogut ja fer-vos una idea de com està tot el material i quin valor té encara?
Malauradament, hi ha molt de material que està en molt males condicions o són unes condicions irrecuperables. Per exemple, les cartes entomològiques, els insectes, estan gairebé perdudes.
Ja.
Tenien també espècies d'ocells taxidermitzades, aquestes dissecades, i també tenen molt mala ferida i la majoria se tindran que tirar. En canvi, hi ha altres materials que, tot i que se va fer una mica de negligència, penjar en la conservació d'aquestes col·leccions, doncs de fòssils, de caragols, estem fent un intent de recuperar i reetiquetar tot, doncs, perquè van trobar la caça senceres, el que era una vitrina amb etiquetes i materials amuntegats, de forma que un material que tenia una etiqueta concreta, ara una caça tenia un conjunt d'etiquetes que hem d'anar fent com de CSI, d'assignar a cada una de les peces, dels materials, la seva etiqueta corresponent, i és una tasca laboriosa, però que ja han començat i estem sobre creant una base de dades, un inventari, que també era una cosa que mancava. No hi havia un inventari de tot el material que tenien. Pues, tenim ara unes 300 o 400 entrades dintre aquesta base de dades que n'hi ha creixent poc a poquet.
Bé, veig que teniu molt de treball. I tornant a ses jornades, hem dit, recordarem, es 22 i es 23 a Eivissa, es 26 i 27 a Formentera. No sé si hi ha alguna altra cosa que vulguis destacar d'aquestes jornades per animar sa gent.
No, que estan obertes al públic en general, que no s'ha de reservar, no s'ha de donar res, que dintre aquesta varietat de comunicacions hi haurà també conferències plenàries, ja ho hem comentat, d'estructures sedimentàries d'Eivissa, d'estudi del quaternari que va sorgir una tesi d'Anna Laura del Valle, precisament amb aquest material, o aspectes també que fan referència a l'ús de la bioquímica per analitzar la biodiversitat, l'ús de biomarcadors que afecten l'estrès de les espècies, de presència de plàstics, de tots aquests elements que són aliens a un medi natural i que afecten a les espècies i, per tant, també a la biodiversitat d'un entorn que se'n revolta.
Bé, posarem els horaris de les xarxes del Nautilus perquè la gent ho sàpiga. He de dir que ja he repassat un poc els estudis que es presentaran a les jornades. Hi ha molts de noms d'investigadors que ja han passat pel Nautilus, que no podia ser d'altra manera, i hi ha també molts de temes que després de les jornades podrem traslladar a la ràdio. Així que, Guillem Xavier Pons, de la Societat d'Història Natural de Balears, mil gràcies per la feina que feis i mos veiem la setmana que ve a Eivissa, veritat?
Doncs jo sí, per allà.
I d'allí mos veiem.
Sí, sí.
Gràcies.
Molt bé.
A la ciència, l'única veritat sagrada és que no hi ha veritats sagrades. De l'astrònom i divulgador científic Carl Sagan.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Balears, som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
La Societat Espanyola d'Ornitologia, SeaBirdLife, ha escollit, després d'una votació oberta al públic, la cadernera com a au de l'any per donar veu a les espècies comunes i defensar la biodiversitat. I amb això començam avui el Periscopi, no, Dani?
Correcte. Cada any aquesta entitat escull per votació popular una espècie d'ocell. Darrerament ho feia amb els més amenaçats per cridar l'atenció sobre la seva situació, precisament. L'any passat va ser, per exemple, el pelarroques. L'anterior va ser el bitó. En tenim molt car de veure, es pot veure molt poques bandes de la península i també el podem veure a l'Albufera, si, bueno, el podem sentir i si el podem veure ja és... Exacte, a l'Albufera de Mallorca. Correcte. Jo fa un parell d'anys em va sonar a l'aplicació aquesta que identifica els ocells, sí. El va identificar a Menorca, però l'hem de posar en dubte.
No utilitzes Merlin, tu. No utilitzes Merlin.
Correcte.
Vale, quin utilitzes?
El Merlin i l'Evert.
Ah, vale, molt bé.
Però, clar, com que quan no l'has pogut veure, doncs no pots certificar-ho. L'altre dia estaves a les Salines, em va identificar un blauet. Quan vaig mirar la gravació, era la meva jaqueta, que feia aquell un soroll. Vull dir, no sabia ni com eliminar la cita, però... Curiós, vull dir, en un lloc que dic aquí, no? No coneixem, a la Sol Rosa no conec que n'hi hagi blauets, no?
Podria ser, perfectament, podria ser? Però...
Però sí, sí. Vaig veure la gravació i era un soroll de la meva jaqueta.
Tornem
a la cadernera. Enguany s'ha escollit la cadernera com a ou de l'any. L'han votada 6.500 persones, amb un total de 11.500 vots, aproximadament. Això és un 56% dels vots, o sigui, ha guanyat per majoria absoluta. A Barrido, que es diria, eh? Ha derrotat altres candidats, com és el cormoran plomallat.
I jo vaig votar el cormarí. Sí, que no es diu cormoran, diu cormarí.
Cormarí.
Molt bé.
I també la Losa era una altra de les candidats que tampoc no ha sortit escollida.
Un altre any.
Hem de dir que la cadernera, recordem-ho, en castellà jilguero, és un ocell preciós, té molts de colors, recordem que té la cara vermella, té tons negres també la cara, té les grocs a les ales i negres també, i un color així beix en espit. És molt popular, podríem dir que pràcticament és un ocell quotidià, però la població està minvant per diverses amenaces. No és un au que estigui en situació crítica. Hi han, de fet, a Espanya uns 14-15 milions d'exemplars, o sigui, és de preocupació menor, però sí que va una mica a la baixa i sobretot perquè suma molts factors que el posen en una situació una mica compromesa. És, per exemple, el model agrari intensiu, és un ocell que s'aprofita molt dels camps cultivats, però quan són camps que utilitzen pesticides, doncs redueixen molt la quantitat d'insectes, per tant, els hi treuen aliment i queden afectades les caderneres, així com també altres espècies, no? Les caderneres també pateixen la sequera, l'hem patida llargament a tota la península, també Balears, la captura il·legal per tancar-los en gàbies, és un ocell que molta gent col·lecciona i que el té tancat en una gàbia i el caça per això, per sentir-lo cantar, perquè té un camp ben vell, no? I també l'eliminació de plantes que molts encara consideren que són males herbes, però que no ho són tant. Sobretot parlem dels cards, que per això la cadernera té aquest nom, és Carduelis.
Això és molt important, això de les plantes que molts encara consideren males herbes, perquè es cerca eliminar amb plantes que no hauríem d'eliminar i que venen molt bé després, tots hivern, sobretot, no?, per dels aus com aquesta. I fet l'apunt ornitològic, passam a l'esquí, una pràctica esportiva amenaçada a Europa pel canvi climàtic, que no està amenaçat pel canvi climàtic.
Sí, exacte. També els esports d'hivern estan amenaçats. És un esport que cada vegada és més de luxe perquè la neu natural cada vegada va més escassa. I és que la crisi climàtica amenaça amb deixar sense neu el 98% de les estacions europees si les temperatures arriben a pujar 4 graus. El model econòmic actual col·lapsaria davant els costos de la neu artificial, que és cada vegada més necessària. Un fet que ha disparat, per exemple, els preus dels forfets darrerament, els darrers anys, un 34% en la darrera dècada.
cada volta hi ha menys neu, per tant, cada volta és més car i més insostenible, perquè, clar, aquesta neu artificial tampoc és molt bona, clar.
Efectivament. En un parell de setmanes, el 6 de febrer, està previst que comenci els Jocs Olímpics d'hivern. Es celebren a Milà Cortina, als Dolomites. És, en principal, una de les pistes, bueno, la més important dels Dolomites, i que aquestes èpoques estaven cobertes de neu. Però aquest mantell blanc típic dels hiverns de muntanya no sempre acompanya els turistes i els esquiadors, i és que cada vegada és més habitual veure les pistes amb la neu sostinguda per la neu artificial, però fora pista cada vegada és més fàcil veure clapes o senzillament no veure neu. Llavors, gaudir de la neu només a les pistes, això cada vegada és més costós i no només més car, sinó també que, evidentment, amb costos mediambientals.
Clar, sobretot costos mediambientals, que és el que aquí ens interessa més, i aquest fenomen no només afecta els Dolomites, clar.
Correcte, el canvi climàtic és global i la majoria de les estacions que han acollit Jocs Olímpics d'hivern al llarg de la història ja no podran fer-ho. Fins i tot a Cortina d'Ampezzo el canvi climàtic està fent que les nevades siguin més escasses i les temperatures més altes. És un problema que pateix tot el sistema alpí, evidentment tot el continent, tot el món, però hem de dir que d'aquestes seus olímpiques d'hivern, des de l'any 24, 1924, ha acollit 21 seus diferents aquests Jocs Olímpics d'hivern. Un estudi publicat a la revista Taylor & Francis, realitzat per investigadors de la Universitat de Waterloo, del Canadà, explica que si no es prenen mesures ràpides i dràstiques per combatre el canvi climàtic, només 4 d'aquestes seus olímpiques continuarien sent adequades a mitjans de segle per tornar a acollir uns Jocs d'hivern. Són Lake Placid d'Estats Units, Lillehammer i Oslo, les dues de Noruega, i Sapporo. Compte que no hem dit cap d'europea. Per a totes les altres, entre el calor i la falta de neu, faran impossible que tornin a acollir Jocs Olímpics d'hivern. Això sí, la temperatura mitjana global augmenta 4 graus respecte als nivells preindustrials, i es calcula que per al 2080... d'aquestes estacions d'esquí, només la nipona, la japonesa de Sapporo, podria fer-ho.
Clar, que estan parlant en 4 graus d'escalfament, que no hi hem arribat i no esperam arribar-hi en breu, ja veurem, i en 2, que sí que és una fita difícil, però encara més possible.
Sí, esperem que no arribem als 4.
Home, clar, imagina't.
Esperem no arribar als 2, però tenim ja bastant justet.
Sí, als 2 ja va ser cosa un poc... límit.
Doncs amb 2 graus d'escalfament, és a dir, respectant el que seria l'acord de París, només 9 localitats olímpiques podrien tornar a repetir esdeveniment esportiu a les alçades de l'any 2050. D'aquestes 9, restarien 8 al 2080, o sigui, les expectatives serien bastant més bones. Hi ha una gran diferència entre aquests 2 graus i aquests 4, en molts àmbits, evidentment, mediambientals, però també econòmics o també a nivell d'organitzacions d'esdeveniments com aquests.
Ja, però fins ara només hem mirat Jocs Olímpics d'hivern i la neu mou un gran mercat econòmic. Com dius, quines dades tenim dels principals països europeus?
Ho coneixem o ho intuïm tots, no? Però els països de la regió alpina a Europa, com són Itàlia, França, Suïssa i Àustria, hi ha una forta indústria, una forta tradició amb els esports d'hivern, de la neu, i concretament a la zona alpina, es calcula que viuen unes 80 milions de persones aproximadament. Això és un 15% de la població de la Unió Europea. Inclou part d'Eslovènia, inclou també Suïssa, Port Liechtenstein, altres països, com dèiem, que no tampoc formen part de la Unió Europea, però és un gruix de població molt important i molta part depèn de l'activitat que es fa a la neu. Per fer-nos una idea, només a Itàlia es calcula que hi ha uns 30 milions d'arribades de l'estranger i 93 milions de presències a les estacions d'esquí per a la temporada d'enguany. Això només enguany per anar a Itàlia, a esquiar a Itàlia. I una despesa d'uns 15.000 milions d'euros. A França les xifres són similars. El volum de negocis de 10.000 milions d'euros inclou forfets, allotjament, restauració, lloguer de material, etc, etc, etc. Un sector que també, a més, a França, ha proporcionat més de 120.000 llocs de treball. A més, en aquests entorns es calcula que el 75% del que factura les cadenes hoteleres està vinculat als esports d'hivern. El canvi climàtic, evidentment, ja ho sabem, no?, que afectarà l'economia de moltes zones, com per exemple aquestes que estan dedicades als esports d'hivern. A Àustria, per exemple, es calcula que el turisme d'hivern genera un volum de negoci de 12.600 milions d'euros i dona ocupació a 250.000 persones. És un 7% del total del país, de la població. I a Suïssa s'estima que el sector mou 18.300 milions d'euros.
Uh-huh. I per estacions d'esquí, alguna que vulguis destacar?
Per estació d'esquí, més que destacant alguna, podem destacar que Alemanya encapçala el rànquing. Té pràcticament 500 estacions, 498. Segueix Itàlia amb 349 i França amb 317. Espanya tanca el top 10 amb 32. Són bastantes menys. I això per en quantitat d'estacions. Hi ha algunes, les més destacades, les més grans, com Sestrier, que està a Turí, a Itàlia, sí, que té 400 quilòmetres de domini esquiable, Zermatt a Suïssa 360 i també Suïssa Sant Moritz amb 350.
Ja, tot això a la baixa.
Això cada vegada serà més complicat i serà cada vegada més car. A més, serà insostenible, perquè ja no només perquè calgui fabricar la fabricació de neu artificial no és una solució, sinó que el cost que té energètic per tenir canons instal·lats i el que costa en aigua generar tota aquesta neu artificial que faria falta per mantenir aquesta activitat, ho fa realment totalment inviable. No és ni ecològic, ni és sostenible econòmicament.
Bé, aquestes són les conclusions, no?, que en traiem d'aquestes xifres.
Sí, correcte. O sigui, realment el que s'alvira és que ja l'escenari que plantejàvem més dràstic de 4 graus podria acabar amb el 98% de les estacions d'esquí que coneixem.
Bé, i en 2 graus ja n'acaba moltes, està clar. Això si la temperatura puja de mitjana 2 graus...
Si la temperatura de mitjana pugés 2 graus, no estarien tan afectades, però parlem de que Europa, el 53%, no podrà comptar amb neu suficient. I això sí, només pugéssim 2 graus. L'amenaça seria més forta als Alps francesos, això parlàvem dels Alps, però als Alps francesos o als Pirineus seria del 89% l'afectació. Uh-huh. És pràcticament 9 de cada 10.
Val, i de ser pareix ho deixarem aquí per avui. I avui que estan celebrant l'entrada... Moltes gràcies, Dani, per cert. I avui que estan celebrant l'entrada en vigor del Tractat d'Altamar, com dic, destinat a establir un marc jurídic que permeti la conservació de l'oceà, de tots els mars d'aquest planeta d'aigua, un anirem amb Mares Igual Que Tu, d'Amaral. Un anam amb Pablo Morgantis, a de Màquines, i en Dani Manau, en jo, el pont de comandament. Bona nit, bon cap de setmana, i faceu tot el possible per cuidar el medi ambient.
Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Hay distintos mares, son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma,
mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Igual que van y